Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui parlem què passa després de l'ESO amb els joves amb necessitats educatives específiques. I per fer-ho ens acompanyen l'Eduard Herrera. Molt bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
L'Eduard és cap d'estudis de la FEP, de l'Escola Vida Montserrat. I també estem amb la Laura Díaz. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
La Laura és coordinadora de la unitat CIE, que és la unitat de suport intensiu per l'educació inclusiva dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Per tenir a tots els oients situats, quines són aquestes necessitats específiques de suport educatiu? Quines poden ser? Que poden ser moltes.
Bueno, nosaltres a l'institut ens trobem tantes necessitats com persones. És veritat, no?, que els casos que arriben a la CIEI acostumen a ser casos amb unes necessitats de suport intensiu. Casos amb TEA, amb autisme, amb discapacitats intel·lectuals. Ara estan arribant també bastants casos de salut mental, però bueno, poden arribar també discapacitats auditives, visuals. És a dir, hi ha una varietat de necessitats doncs, gran, no?, i variada.
I en funció de les necessitats, és possible que aquest alumnat estigui en un centre ordinari o que necessiti un centre específic, especial?
Això depèn d'aquesta necessitat educativa. Com deia la Laura, clar, en el nostre cas som una escola d'educació especial, llavors tots els casos de necessitat educatives especials són casos derivats d'una discapacitat intel·lectual. Actualment estem rebent molts nanos també amb TEA, però TEA amb discapacitat intel·lectual i també casos de salut mental. Uh-huh. Llavors, clar, depèn d'aquesta necessitat educativa el suport que necessiti. Jo penso que el més adient és que estigui amb un estudi adaptat, amb una escola no ordinària o amb una escola ordinària, però clar, amb els recursos de suport suficients.
De fet, nosaltres el que fem a l'escola ordinària, no?, com a unitat de suport intensiu amb l'equip de professionals de la CIEI, és donar aquest suport doncs, intensiu i cobrir aquestes necessitats doncs, que són tan específiques, no?, d'aquest alumnat dintre d'un centre ordinari, que al final tenim un decret, no?, que ens marca que l'escola és inclusiva i bueno, doncs, intentar generar aquestes condicions per l'aprenentatge, per les relacions i per generar aquests entorns que siguin bueno, el més favorable possible.
Cada any, al març, des de fa més de 30 anys, se celebra el Saló de l'Ensenyament, la trobada on més de 200 expositors d'universitats, centres de formació professional, idiomes, serveis a l'educació, acullen a 100.000 estudiants, familiars i professors perquè els més joves s'informin i triïn què fer després de l'educació secundària o obligatòria. Ara falten poques setmanes, no pel Saló de l'Ensenyament, sinó per acabar el curs. Suposo que per alguns joves no és tan evident què faran, no?, després de l'ESO.
Ara ja aquestes alçades del curs ho hem de començar a tenir clar. Les inscripcions, les preinscripcions, els PFI adaptats van començar fa un parell de setmanes i els IFES estan ara.
Què són els PFIs? Què són els IFES?
Els PFIs són els programes de formació...
Programes de formació i inserció, això, que és una formació professional de nivell 1. Llavors, aquests PFIs existeixen en un entorn ordinari, en els PFIs ordinaris, però ja fa uns quants anys van aparèixer els PFIs adaptats, que realment l'únic que s'adapta és el temps, perquè el contingut ha de ser el mateix, el que passa que la manera de treballar-ho, en lloc de fer-ho en un any, en dos, clar, pots treballar per projectes, pots treballar d'una altra manera perquè l'alumnat realment pugui assolir els continguts.
I els IFES, que són els itineraris de formació específica, no? També Són aquests, bueno, els PFIs adaptats i els IFES són els itineraris, no, per aquest alumnat amb necessitats, o més pensats per aquest alumnat amb necessitats específiques de suport. I això ara ja, les preinscripcions estan ja sent ara, per tant, tota la feina d'orientació doncs ja l'hem de tenir molt, molt preparada.
Us trobeu amb famílies i amb alumnat que potser no és prou conscient del ventall de possibilitats que hi ha més enllà del batxillerat i la formació professional? O quan ja arriben a aquestes edats, com que fa anys que estan acompanyant els seus fills, s'han anat informant i saben més o menys què és el que poden fer?
Nosaltres a l'institut ens trobem que, clar, no són les opcions ara mateix majoritàries o que més oferta hi ha, no? Has de buscar, has de mirar bé quins recursos, a on, perquè a més, no, a nivell d'ubicació, doncs també estan molt distribuïts. Clar,
no hi ha tantes opcions, vols dir no, que és possible que el municipi on tu visquis
no
o al teu barri no hi hagi
és
aquesta
molt
oferta.
Possible, això. Sí. Per tant, bueno, al final, no, és una feina que ho comentàvem abans, no, que s'ha d'anar fent al llarg termini des de que comencen, doncs, potser, no, segon, tercer d'ESO, anar introduint això, anar repetint i anar fent capes perquè, bueno, perquè són opcions com molt més concretes.
Sí, és que a hores d'ara tots els alumnes i famílies haurien de tenir clar.
Correcte, adequat.
Cap a on, on han d'anar. I el que deia la Laura, és veritat, tu de cicles o de batxillerat tens molta oferta. De PFIs i adaptats, déu-n'hi-do els que hi ha, però no falten. I d'IFES som 52 centres a tota Catalunya que fem IFES.
És que us anava a dir, tampoc la demanda deu ser bastant menor, però tot i així entenc que l'oferta és inferior a la demanda.
A veure, en el cas dels IFES, sí que és veritat, és a dir, hi ha més demanda que oferta, el que passa és que també hi ha uns centres que tenen molta més demanda que d'altres. I de vegades quan ja has fet aquest... les famílies, els alumnes ja tenen clar, hòstia, anem a l'IFE, trobar l'escola on poder fer l'IFE, també té la seva problemàtica, perquè potser necessita d'un desplaçament molt llarg, o és una escola de 3.000 alumnes on aquest alumne potser porta en una escola que és de poques línies, està com més protegit, no tens la mateixa possibilitat de poder escollir com en qualsevol altre estudi.
Sí, i després també, no, les opcions que hi ha d'IFES, no, igual que tens moltes de les diferents famílies de
professionals,
no, tens molts cicles formatius, IFES, doncs tens menys opcions, no? Llavors també trobar l'opció de les que existeixen que més s'encaixi amb els interessos dels alumnes, doncs tampoc no sempre és fàcil, no?
No, perquè i a més és que és veritat. Però clar, l'IFE és una formació professional. Uh-huh. Els IFEs, nosaltres com a IFE pengem d'FP dintre de l'estructura del departament. Llavors, clar, és una formació professional de nivell 1. Clar, això es regeix per un catàleg professional de professions. Llavors, tu no pots fer un IFE o no pots fer un PFI del que vulguis, de l'àmbit sanitari. Uh-huh. No, perquè el mínim que han de saber d'un àmbit sanitari és un nivell 2, i això ja és un grau mig. Uh-huh. Llavors, totes les branques que hi ha de nivell 1 no són tantes.
Per tant, per les famílies i per aquell alumnat que sí que potser està fent aquesta educació perquè amb els suports necessaris, l'acompanyament correcte pot fer aquesta educació secundària obligatòria, a l'hora de pensar què passa després, necessiten molt més temps que un alumne que necessita un suport específic. Per pensar-ho, per veure opcions,
clar,
per calibrar...
Sí, clar, necessitem pensar-ho molt bé, perquè aquests suports que existeixen durant l'etapa secundària no existeixen a la FP o al batxillerat, no? Si no optes per un itinerari més protegit, com són els IFES o els PFIs adaptats. Per tant, si tu acabes de secundària obligatòria i amb un títol de l'ESO i orientat cap a una FP, doncs aquí hem de ser molt conscients de que no tenim aquests suports intensius. Per tant, quines necessitats tindrà aquest alumne, què podem oferir perquè se'n surti amb certes garanties d'èxit, no? I de benestar. Això ho hem de mirar molt, ho hem de treballar molt amb les famílies i és un procés que s'ha de fer i s'ha d'acompanyar molt.
Per això, el que deies tu, que a hores d'ara haurien de saber, o que potser és més difícil, nosaltres ens trobem que els nanos que venen d'escola d'educació especial, els pares en són més conscients, els nois estan més treballats, uh-huh. I bueno, és un pas com molt normalitzat. Els que venen d'escola ordinària ens trobem les dues parts. Llavors hi ha pares que encara estan com passant el dol, vale? Els costa pensar, jo, sortint del que jo conec, està establert, no? Ara toca una FP ordinària o mm-hmm. toca un... Clar, ara m'he d'anar a fer una cosa que és...
Però tot i així entenc que per les famílies que ara mateix tenen un fill o filla que els han donat un diagnòstic, que saben que potser després de l'ESO, sense necessitat d'anar a un centre no ordinari, però que després d'un ESO potser el batxillerat no serà la seva opció, també, doncs, si no en tenien ni idea, i com dic, acaben de rebre aquest diagnòstic i ara estan, com tu deies, en aquest procés, no sé si de dol, d'assimilar, d'adonar-se de quina és la seva realitat, que és diferent, com totes, perquè totes són diferents, però potser no la majoritària que la que un dona per fet que serà. Bé, doncs hi ha opcions, no? Sí que hi ha diverses opcions.
I tant que hi ha i que existeixen. Però bueno, una mica el que comentava l'Eduard, no? Que al final estàs fent tota l'escolaritat secundària a un centre ordinari i per tant arribem amb temps, segon, tercer i quart, a introduir aquestes opcions que existeixen i que veiem que són molt vàlides. Però clar, la família ha de fer tot un procés d'acceptació, de treball, d'assimilació, no? I de veure que, doncs, que el procés i la formació del seu fill o filla serà diferent. També hi ha casos, no? Al final el diagnòstic ens ajuda amb algunes coses, no? I ajuda molt a la família, però no? Fa més referència a tot el tema de salut. A nivell d'orientació psicopedagògica, al final el que mirem molt també és el funcionament, no? Com funcionarà i com se'n sortirà aquesta persona, en quin context, no?
Sí,
ens guiem molt per això. El diagnòstic de vegades determina o no, perquè bueno, doncs un cas amb TEA del funcionament potser pot fer un batxillerat amb unes condicions molt concretes, no?
Sí, no, i el que deies tu, ens anem 15 anys enrere i no teníem res. Teníem els PFIs adaptats i hi havia 4. Avui en dia els PFIs, els IFES, el nostre alumnat quan acaba aquesta FP, la majoria se'n va fer, bueno, nosaltres li diem un màster, però és una extensió universitària que es fa a la Blanquerna, a la UPC de Mataró i a la UB, que és un màster, està estructurat com un màster i està en un entorn completament ordinari i tu saps el que els empodera i els pares quan explico, és que quan venen la primera vegada i dius, ostres, faran una FP que està constituïda, formada com una FP, com Déu mana, no? I després tenen l'opció d'anar a la universitat, tot i que sigui amb suport i estigui adaptat, clar, això els nanos, a més, els empodera. Mm-hmm. Clar, com deies tu, ara hi ha més opcions, clar, fa 15 anys.
I, per tant, la situació ha millorat respecte a fa 15, 20 anys. Què creieu que falta perquè la situació fos més que òptima? En un món ideal?
En quant a... A veure, recursos.
Sempre.
Està clar. És a dir, la inclusió està clar que és una cosa positiva, però sense els recursos necessaris és una utopia. Clar, jo ja et parlo de la meva part de formació professional. O sigui, ells ja han arribat, no? El que caldria seria invertir més, que hagués més branques... i normalitzar-ho, i que, és a dir, totes les escoles, totes les persones que estan amb orientació a la part de l'ESO, que poguessin treballar de manera que tota aquesta informació no arribés als pares a l'últim any, que arribés abans, i que es treballés abans. Jo m'he trobat amb famílies que a quart d'ESO els deriven i no tenen un diagnòstic.
Us volia preguntar, fins a quin punt és important que hi hagi un diagnòstic? Que suposo que deu suposar un abans i un després, no?
Bueno, és clau, és clau primer per la família perquè, i per l'alumne, no? Perquè l'ajuda molt a situar-se. i després també perquè ens ajuda molt a regularitzar certes situacions. Al final els criteris d'accés a cada formació són uns, no? I sense un certificat de discapacitat, sense certs requisits, és que no podem accedir. Però tot això parlem del mateix, del que deia l'Eduard. No podem plantejar tot això a un quart d'ESO perquè les famílies doncs, es queden en estat de xoc i això doncs, necessitem temps per introduir, per treballar i, de fet, en casos que ja sabem, no? Que haurem d'orientar cap aquí, doncs segon, primer d'ESO, doncs, generem tot el vincle, no? I tot el treball compartit que calgui per poder anar introduint tot això a segon, tercer i quart d'ESO, no? I que la família ho hagi de veure, perquè al final són els principals acompanyants, no? Que ho parlarem després, però ho ha de veure, ha de confiar i s'ho ha de creure també, no?
Clar, quin paper juga la família? Deu ser una peça especialment clau aquí, no?
És la peça que acompanya transversalment tot el procés, no? Nosaltres al final estem durant 4 anys de l'ESO, després passen a uns altres professionals que acompanyen, després passaran aquests màsters universitaris, però al final la família és la que ha d'anar de la mà, no? I la que ha de transmetre aquesta visió de que tot i que els itineraris siguin variats i siguin diferents, podem fer camí, que aquesta serà la millor opció, no? I confiar una mica en aquest treball compartit. És clau perquè és la peça transversal, no? Ah. I és la preocupació pel futur, la vida adulta, no? Tot això.
I normalitza la situació i alleuja un futur patiment que podrà tenir l'alumne. És a dir, quan més dintre la família sigui, bueno, jo sóc així i així...
Estigui normalitzat.
Exacte, completament normalitzat. I jo podré fer i arribaré a fer totes les coses que jo pugui fer i ja està, i no passa res.
És una mica com tothom. Arribem fins on arribem.
És que és això.
Si la teva mare, el teu pare o el teu entorn més proper, no, t'està dient amb seguretat i convençut que aquesta és una bona opció per tu, tu viuràs que aquesta és una bona opció, no? Al final, si la família també mostra molts dubtes, que això passa, pot passar, bueno, doncs també el nano, no, està més perdut, jo volia perquè no puc tenir l'ESO, perquè no puc fer un FP, no? Bueno, doncs nada, que això t'ho validi la família, doncs ajuda molt.
Sí, perquè, clar, és que hi ha famílies que bueno, no et passa, no, és que a tu et costa més, però ja arribaràs, no et costa més, ja arribarem, bueno, tu és fort. Clar, ja arriba un moment que te das de bruces.
Clar.
I veus la realitat.
Bueno, és que
llavors,
és un missatge
en aquests
que...
casos, clar, has de fer un acompanyament posterior perquè l'alumne pugui assumir... ostres, i és durillo, és durillo.
És clau en aquest previ,
clar,
també
la
crec.
La família és, vamos, el pal de paller.
Sí, família, escola, salut, no? En tots aquests casos, també poder treballar la consciència des de l'àmbit de salut, salut mental, no? Entendre què em passa, què no em passa, perquè veure que altres persones també els... Poder treballar a nivell comunitari des d'aquests tres eixos, jo crec que és clau també, no?
I què passa amb les expectatives? Suposo que és una cosa que s'han de treballar molt les famílies, no? Això que dèiem abans, que tu dones per fet... que si la majoria de gent fa A, B, C, doncs els teus fills faran A, B, C, i potser el teu fa A, Z, B, baixa, i després fa la C, no?
Bueno, és una mica el que et comentava abans, no? Les famílies que ho assumeixen de seguida i tracten el seu fill i posen les seves expectatives en realment el fill que tenen. I llavors la cosa es desenvolupa amb una normalitat i les expectatives se les van trobant durant la vida. No aspiren a que el meu fill serà... I això normalitza el procés. Uh-huh. Clar, també hi ha pares que diem, però a veure, com és que no te n'adones? És a dir, què m'estàs explicant que ara tu voldràs que... però dius, com pot ser? Vale? Bueno, també han de passar a aquest procés.
Clar, deu haver-hi un procés,
sí.
No? D'assimilar...
De negació, no? Hi ha alguns moments de negació i sembla que ho treballem i ho veiem clar, no? Ho argumentem, veiem que és la millor opció i d'aquí a uns mesos tornen a sorgir les mateixes pors i, no? I és anar fent capes i fent capes i fent capes. És veritat, no? Que amb el pas del temps veus que... El, no? Quan nosaltres aquest retorn, doncs, el tenim com... a posteriori, no? Veus que ha estat fent un PFI adaptat, que allà ha fet amistats, que s'han sortit, no? Llavors aquí el veus bé i dius, d'acord, però en el moment de prendre les decisions, bueno, pues envaeixen totes les pors, que és normal, no?
I fins a quin punt és important que aquestes famílies o aquest alumnat que ha passat pel centre i després ha seguit avançant amb les següents fases que li pertocaven, torni al centre i pugui parlar amb famílies que s'hi troben, no? Veure que allò que vosaltres expliqueu a la teoria, que sou els professionals i que s'ha de confiar, però imagino que els deu generar dubtes, no? Les famílies a vegades de... Però com anirà? Serà la millor opció? Veure gent que ja ha passat per allà i t'ho explica?
Nosaltres tenim l'experiència dels alumnes, no? Que bueno, crec que l'èxit és que puguin acabar en un centre ordinari a la secundària amb una experiència d'èxit, de sentir-se estimats, i que quan estan fent aquesta postobligatòria, aquesta etapa postobligatòria, tornin i ens expliquin la seva experiència. Penso que seria una molt bona pràctica introduir això que comentem, no? De que les famílies també puguin fer aquest retorn a altres famílies que es troben en una situació semblant.
En el nostre cas, amb les escoles d'educació especial on que ens deriven alumnes i poden entrar, aquest retorn amb alumnes que van i expliquen, això es fa. I en les ordinàries, els que venen d'ordinària, el que intentem fer, perquè és més complicat, sempre els hi fem un retorn als professionals, de bueno, com li ha anat, com li està anant, hem vist això, i l'escola ho agraeixen, diu, ostres, que bé que... Tant si li va bé com si li va malament, però normalment va bé.
A l'Escola de Família estem amb la Laura Díaz i l'Eduard Herrera. Estem parlant de què passa després de l'ESO amb l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Eduard, tu estàs en un centre, com deien, d'educació especial. Oferiu formació obligatòria amb el programa d'ESO adaptada, formació postobligatòria en dues modalitats diferents de formació professional, no? Programes de formació i inserció i els itineraris formatius específics, aquests PFIs i els IFES que hem dit. Quins són els diagnòstics més habituals del vostre alumnat? Perquè abans, per exemple, heu dit salut mental, tant l'un com l'altre, però en aquesta bossa tan gran, què hi podem trobar?
A veure, nosaltres, el perfil que sempre ha predominat des de que vam començar fa 8 anys amb els IFE és d'alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu. Aquest és el denominador comú. Ara, sí que és veritat que fa com 3 o 4 anys ens han arribat molts alumnes amb TEA.
Que és el trastorn de l'espectre autista.
Exacte. I, però associat amb discapacitat intel·lectual. Uh-huh. I aquest és el perfil del nostre alumnat i és el diagnòstic. Sí que és veritat que, tal com diu el decret d'IFE, també tenen accés a l'IFE les persones amb discapacitat intel·lectual moderada. I hem tingut algun alumne amb discapacitat intel·lectual moderada. Però el perfil habitual i el diagnòstic habitual és DIL i TEA. Ara també ens hem trobat que dintre d'aquest col·lectiu hi ha alumnes amb comorbiditat amb problemes de salut mental. I bueno, no, són una minoria, però es fan sentir. Llavors, clar, aquí sí que cal un molt bon acompanyament, tant des de Salut, el CESMIR, el CESMA, la família...
I com s'estructuren les aules? Són aules de 25? Hi ha únic professor?
Tant el PFI adaptat com l'IFE, la ràtio són de 12 alumnes. L'IFE dura 2 anys, el PFI en dura 4, i a les aules sempre n'hi ha 2 professionals. En algun cas pot haver-hi 3, però sempre estem... 2 professionals i són 12 alumnes. El que sí que és sagrat són les 2 hores de tutoria, que aquestes estem només els tutors i els alumnes.
2 hores setmanals.
2 hores setmanals mínim. Tot i que ho tens estructurat, de vegades pensa que tot va per projectes. Llavors, tot i que ells tenen un horari, i ara toca vida saludable o reprografia o... l'està fent un projecte. Els alumnes no tenen aquella estructura de ara estic fent català, ara passo a matemàtica. No, estic muntant...
És molt més transversal.
Exacte. Bueno, clar, és que es treballa així.
Laura, vosaltres sou un centre ordinari, però teniu una particularitat, teniu un programa de transició entre quart d'ESO i la postobligatòria amb itineraris per a aquest alumnat que necessita el suport específic. En què consisteix?
Doncs amb l'alumnat de tercer quart d'ESO el que fem és un programa que li diem transició a la vida adulta, que precisament el que treballem és tota aquesta orientació, abans deies, no, a l'inici de la conversa, en un món ideal, doncs ràtios petites, doncs és el que necessitem, no? Amb un entorn més petit, molt més guiat, doncs treballem habilitats prelaborals, no, diguem-ne, donem, fem, hi ha diferents branques, no? Una part és tot el tema de desenvolupem com una petita empresa dintre de l'escola, no, en la que treballem la responsabilitat, el treball en equip, habilitats com més transversals també en aquesta preparació, en aquest salt. Després fem tot un eix també d'orientació pròpiament en el que busquem recursos, anem a visitar centres, intentem que cadascun dels alumnes de quart d'ESO pugui fer una estada, una visita en el centre que ha escollit per fer la seva postobligatòria, no, per continuar la seva formació, que pugui estar allà uns dies, i fem molt treball amb les famílies, no, en aquest procés d'acompanyament i de conèixer quins són aquests itineraris, no? Pues, entrevistes, visites, bueno, intentem fer un treball des d'aquest projecte molt acompanyat, perquè bueno, acabar un quart d'ESO, ho dèiem abans, no? Passar un estiu esperant on em trobaré jo el proper curs, això pot generar molta angoixa, molta incertesa, per tant intentem tancar el curs amb una projecció molt més concreta d'on estaran.
Ens podem imaginar la resposta, però com viu aquesta opció l'alumnat? Tenir això al seu abast.
Molt bé, funcionen molt bé, esperen, en concret ho tenim ubicat els divendres i esperen els divendres per això, no? Perquè les condicions que dèiem abans, no, són molt amables, és un acompanyament molt més personalitzat, en el que es poden posar en pràctica, doncs, aquest treball en equip d'una manera molt més fàcil que en una classe amb 30 companys, no? Que de vegades, doncs, ens veiem una mica superats segons el que, no, els alumnes el que necessitin en aquell moment, doncs, en un context amb 5 o 6 persones, no és el mateix, o 7 o 8, que en una aula. És un espai privilegiat, ho esperen, ho viuen molt bé, i les famílies també ho agraeixen molt, no? Perquè aquesta transició s'acompanya, és l'objectiu, acompanyar la transició.
I és habitual?
Puc fer un...
Sí, i tant.
És que és superinteressant el que acaba de dir, perquè quan es va estructurar l'IFE, quan es va pensar en una FP per aquest alumnat, aquesta FP dura 4 anys. Ostres, com és que dura 4 anys si totes les FPs duren 2 anys? Bueno, és una FP completament normalitzada. En quant a estructura, hi ha, com qualsevol FP, els mòduls professionals comuns i els mòduls professionals específics de la branca que sigui. Però quan es va pensar, quan s'estava parint tot això, bueno, aquests nanos què necessiten? No només això. Llavors, el fet de que duri 4 anys és que la meitat del contingut és aquest que acabem de dir i l'altra meitat són mòduls de transició a la vida adulta. Perquè aquests nois, quan acabin l'FP, no només han de tenir aquests continguts professionals, sinó que s'han de saber desenvolupar autònomament a la vida, a la societat. L'any passat, no, ara fa 2 anys, a l'últim any... Clar, era la primera vegada que molts podien votar. Clar, a quart tenim aquest mòdul de participació ciutadana. Se li obrien els ulls i quan parlava... La cosa que nosaltres trobem totalment normalitzada, llavors això, quan els pares saben que tot això entra, és el primer que quan els informes dius... Ostres, que és això el que necessita el meu fill? És que no només és això, sinó és que a l'hora de dutxar-se, a l'hora de
anar al metge, a l'hora de... No, ens trobem en una etapa en la que potser necessiten anar de manera autònoma a l'escola. Treballem a agafar el transport, les monedes, no? Això, demanar visita mèdica. Bueno, és un pas previ a tot el que després es treballa, però més enllà del català, de les mates, necessitem també aquests aprenentatges que molts d'ells, de manera natural, no? Pues no els assoleixen.
El que qualsevol altre jove que no necessités aquest suport, doncs va aprenent, se li explica a casa, un dia s'equivoca, una altra vegada, la segona ja sortirà millor, i aquí cal un treball més constant.
I més explícit, correcte.
I és habitual que hi hagi programes de transició com el vostre?
A l'etapa obligatòria, a l'ESO, crec que no és molt habitual, però quan visitem aquests centres, clar, els IFES, els PFIs adaptats, ja els parlen i ells mateixos diuen, això és el que fem els divendres amb tu, no, Laura? Doncs sí, no? Comencem. Per això és tota aquesta preparació que necessiten, tota aquesta transició, no? Que no podem fer un salt d'un lloc a un altre sobtat.
Perquè, a més, pensa que en el cas dels IFE, l'últim any, el quart, estan tot el curs d'octubre a juny fent pràctiques en empresa ordinària. És a dir, venen dos dies a l'escola, dilluns i divendres, i els altres tres dies estan tot l'any en l'empresa ordinària. Clar, quan acaben, ostres, les empreses ens feliciten d'aquests nanos, de... però ja no tant de... que també de la part professional, sinó, ostres, quines habilitats tenen, qualsevol cosa que a nosaltres ens sembla obvi, la puntualitat, saber arreglar el seu espai, atendre la persona de tal manera, esperar, escoltar, hàbits, i això, clar, s'ha anat treballant, clar, quan amb una FP pues, normal... Tu...
Però segurament que hi ha famílies que agrairien que qui fa un FP normal o un batxillerat ordinari també hi hagués tot aquest suport, no? Vull dir, que a vegades aquestes coses que se suposa que són tan evidents i tan de sentit comú es troben a faltar.
Sí.
Sí,
no?
Sí.
Sí, no estan tan desenvolupades sempre.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per una pel·lícula que en realitat és una adaptació d'un llibre i que és una proposta de la Laura.
Sé que no soy un niño de 10 años normal.
Si te miran, deja que te miren.
A la gente no le gusta tocarme porque creen que lo mío es contagioso.
Menudo engendro, en mi vida había visto algo tan feo.
Tú no eres feo y cualquiera que se moleste en conocerte lo verá.
Bé, doncs això és Wonder, teniu la pel·lícula a diferents plataformes. Logie és el nen, és un nen amb una deformació facial, no ha estat escolaritzat a un centre ordinari fins a cinquè de primària, han fet el homeschool, que als Estats Units és bastant habitual, bastant més que aquí, no? Que és que vas aprenent a casa, i no té cap de les necessitats específiques de les que hem estat parlant fins ara, però sí que és diferent de la majoria. Més enllà de la gestió de la dificultat de la que es tracti, quan tenim una necessitat específica, aprendre a conviure amb la diferència és un dels primers reptes que s'hauria d'intentar resoldre?
Sí, jo crec que és un repte en si mateix, en tant que, bueno, al final, dintre d'una aula de 30, tots som diversos i diferents, no? Però al final jo crec que l'institut o les aules són com una reproducció a petita escala, no? Del que trobem a nivell social, i aquí està l'exercici que hem de fer tots com a societat també, no? De poder conviure des del respecte, des de la flexibilitat, no? Som molt rígids nosaltres mateixos en les formes de relacionar-nos que tenim, com han de ser les coses, com han de ser els aprenentatges, com han de ser els circuits, i jo penso que aquí pues, és un repte obrir mires i acceptar que la gestió emocional d'aquest alumne passa per fer un contacte físic molt concret o... Crec que tenim el repte de veure això amb unes ulleres diferents, no? Més obertes i més amables.
I això també implica, vaig obrint el cercle, no el seu cercle més proper, sinó anem eixamplant la societat. No? Tots hauríem de ser més conscients, parlar-ne més, normalitzar més, no de cop quan vas a fer un comentari, baixar la veu perquè no se senti, no?
Clar, i això és una cosa que s'ha de treballar i que l'hem de treballar tots, que no és una cosa... bueno, clar, no només d'ells, és una cosa de la societat en general. Sí. Mira, ara fa finals de curs passat, el grup que ara tenim a tercer és un grup on gairebé tots són TEAs, ¿vale? És un grup molt, molt peculiar, no? Doncs van organitzar un dinar de final de trimestre per Nadal i van trucar, no sé què, van reservar el dia, l'hora, i era un lloc que estava molt a prop de l'escola. Van arribar, els hi van dir que no tenien la reserva feta, que s'havien equivocat. Bueno, doncs quan van veure arribar els 12 alumnes, no els hi va donar la gana de...
En sèrio?
En sèrio t'ho dic. Doncs, bueno, van tenir l'habilitat, que això els vam felicitar.
Els nois i noies?
Sí. De, bueno, potser ens hem equivocat i van gestionar per anar a dinar en un altre lloc, però ens ho van explicar. Clar, i ho van explicar els pares. Bueno, els hi van anar a posar una denúncia per discriminació. Una cosa tan tonta com aquesta. Mm-hmm. Sí que és veritat que no és el més habitual. Pensa que el nostre alumnat, vull dir, a la que arriben a l'escola, les relacions socials augmenten exponencialment, sobretot els que venen de l'ordinària, que són els que més potser han patit aquest no tenir els amics...
El ser diferent.
Sí, perquè a l'ESO és quan passen de noiets a l'adolescència, tots sabem el que és l'adolescència.
Sí, les diferències individuals es posen molt de manifest, no?
Molt,
i
evident.
Es porten més a l'extrem.
Sí. Llavors, això de tenir grups d'amics, quedar, anar al cinema, anar a la disco, perquè tenen discos per ells, anar... I clar, aquestes coses... I és una cosa completament normal. Sí que cada vegada està més normalitzat, però encara queda camí per fer, penso.
Sobretot en l'àmbit de la inserció, jo crec. Aquí és on es requereixen, jo crec, que maneres diferents de poder accedir, no?, al lloc de treball, quines funcions poden fer, i saber que la manera d'executar una feina, pues, ha de ser diferent a la que potser tenim generalitzada. I jo crec que aquí és on hem de fer tots un exercici de flexibilitzar, que hem de poder fer les coses de maneres diferents, no? I jo crec que, bueno, que aquest és el repte de futur, no? I el sentit de tot el que anem treballant.
Sí, sí que és veritat. Nosaltres som Escola Vida Montserrat, però pertanyem a una associació, que és la CID. Llavors, clar, nosaltres treballem per aquest col·lectiu des de que entren a l'ESO fins al dia que, bueno, que poden morir. No només tenim l'escola, sinó que tenim l'àrea laboral, l'àrea d'habitatge, l'àrea de psicologia, i bueno, els podem acompanyar, i molts alumnes nostres són com el Guadiana, no? Ara els tenim, se'n van a treballar, desapareixen, al cap d'uns anys tornen. I sí que és veritat que en inserció laboral tens tota la raó, però sí que s'està notant un canvi.
A millor.
A millor. Mm-hmm. El fet de la responsabilitat social, el fet de que nosaltres podem fer l'acompanyament del treball en suport...
Això, poder introduir tot això.
Que arribes a una empresa i els pots acompanyar, l'empresa sap com és aquest alumne, bueno, aquest treballador... quines coses han de tenir en compte, i les empreses t'ho agraeixen, eh? Diuen que aprenen molt, i això ens passa amb les pràctiques, perquè, clar, no sé si puc dir noms. Clar, els nostres alumnes van a fer pràctiques en recepcions de clíniques, d'hospitals, en magatzems, en hotels, en Decathlon i l'Union, el Corte Inglés, la clínica Sagrada Família... I ells t'ho diuen, amb el nano de pràctiques, nosaltres hem après una sèrie de coses que no ens imaginàvem. I l'àrea d'inserció laboral ens ho diu. És a dir, els usuaris que van a treballar, cada vegada aquest treball en suport el necessiten menys.
És l'objectiu.
A veure, depèn de sí. Però no estem com fa 15 anys. Ara, ens queda molt recorregut, molt, eh? Molt.
Soy un tío raro. Eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla.
Sam, la gente en el espectro tiene citas.
Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales.
Tío, te estás sonriendo.
Tienes que bajar eso un 70%. Mi familia es frágil.
Todo es, Sam, esto y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida.
Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas.
Això és atípic. Cal una sèrie de Netflix. L'hem posat del dret i del revés. A mi és que m'agrada molt.
A mi també.
El seu protagonista és en Sam Garner. Bé, m'agrada molt i creia que encaixava bastant avui amb el tema. És un adolescent amb trastorn de l'espectre autista. La sèrie doncs ajuda a trencar molts estereotips que hem vist a la ficció i que són falsos. Però us volia preguntar, tot i que alguns dels personatges de ficció amb aquestes necessitats educatives específiques estiguin estereotipats, és important que hi siguin?
Jo crec que és molt important i és molt positiu perquè al final visibilitza i normalitza el que parlàvem abans, no? El que no existeix, el que no es veu no existeix, no? I llavors, bueno, pues veure que algú que s'assembla a tu o que li passa alguna cosa semblant al que tu sents o que tu et passa surt a la tele, doncs t'ajuda a tu i ajuda a tothom, no? I això pues, evidencia que això és una realitat i que existeix i jo crec que ens ajuda a tots a fer-ho més present.
En aquesta sèrie atípica, la relació entre els germans és important? Són uns germans que s'ajuden, que s'acompanyen un a l'altre, no? Parlem una mica dels germans, perquè són els germans d'algú que té unes necessitats específiques. Com s'ha de cuidar o tenir present aquest fill neurotípic, el que potser li has de dedicar, necessita menys temps, però també necessita el seu temps, no? Que sap que difícilment serà el protagonista, però s'haurà de trobar els seus espais, també.
Això és el que parlàvem abans de la família Pal de Paller. Mm. Això és una cosa que s'ha de treballar des de casa.
Sí.
Sí que quan parles amb les famílies, jo m'he trobat els dos casos, eh? Si és fill únic ja no estem en això, però si té germans o germanes grans, quan ens arriben a nosaltres, acostumen a ser molt protectors, a tenir-ho assumit.
Mm-hmm.
Tot i que també et verbalitzen que quan eren més joves els hi feia molta ràbia.
I potser per aquest temps, no?, de dedicació.
I els que són més jovenets, és a dir, el germà gran és el que té aquesta necessitat educativa i els altres ara estan a l'ESO, els pares sí que ens verbalitzen que els hi costa moltes vegades, per molt que ho vulguin normalitzar, bueno, ells estan desenvolupant com a persona i volen també l'afecte, el temps, llavors ell pot fer una sèrie de coses que, ostres, a mi m'estàs dient que... I no és una cosa senzilla, eh?
No és senzill. Al final, no, més enllà del temps i tal, com a pare, pues, tenim molt clar que les necessitats d'un i les de l'altre doncs, són diferents, no? I poder donar a cadascun i fer una mica explícit, no?, el que necessita cadascú. Jo crec que la comunicació familiar aquí és clau, no? Mm. I poder generar un clima de confiança, d'equip, de família, bueno, tot això ajuda, no?
El que segurament si és una família que sí que ha treballat la bona direcció i que ja ha passat per totes les fases i ho viuen amb normalitat, quan et preguntin i el teu germà o la teva germana què farà després de l'ESO, tu, amb tota normalitat i amb orgull, podràs dir, és que el meu germà farà un FP adaptat, estem molt contents, ell vol fer no sé què, vol ser tal...
Sí, i tenim, ara, jo penso en un alumne, no?, ara, pues, que està batxillerat i que destaca molt tota la creativitat, tota la part positiva, no?, que té el seu germà, totes les fortaleses, perquè això, no?, perquè viu en un procés amb molta naturalitat, amb molt, bueno, molt treballat, no?, i molt bé, és veritat que també veiem alguns germans, no?, que desenvolupen com una sensibilitat després vocacional fins i tot.
Clar.
Per fer carrera doncs, en l'àmbit sanitari, d'acompanyament, alguna cosa relacionada amb el treball amb persones, no?, també per aquesta sensibilitat de... Però és el que deia l'Eduard, eh? Les fases són moltes, hi haurà moments de ràbia, bueno, i allà està la família com a eix, no?, per sostenir i trobar l'equilibri com si fos fàcil, eh? Però...
Sí, normalment, jo crec que els germans grans... Clar, jo et parlo de... Clar, a mi quan m'arriben ja tenen 16, 17, 18... Clar, el germà gran ja en té 19, 20, 21... els adoren.
Sí.
Saben com treballar-los, saben com... No acostumen a haver-hi problemes.
Saben gestionar-los molt bé, porten tota la vida.
El problema és quan són més jovenets. Perquè llavors sí que, bueno, si tenen 10 o 12, els hi costa... Sí, sí, el meu germà té un... Però, bueno, i què? I jo què? Mm-hmm. I bueno, això és el que costa una mica més.
Vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
No.
Cállese, por favor.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos?
Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual.
¿Qué coño es eso?
Ahora te vas a juntar con subnormales.
Bueno, elegid cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar?
No, mamá, no.
Pues locos.
Subnormales.
Cuide su lenguaje, señor Montes.
Coged una pelota. No, solo una.
Això és Campeones. Parlàvem de la visibilització, de normalitzar la ficció per fills que estan presents a la realitat, però que gairebé mai els veiem a sèries i pel·lícules. Això és el que va fer en Javier Fresser, que és el director, i tenim un equip de bàsquet de persones amb discapacitat intel·lectual. Que important és cuidar el llenguatge, no? O sigui, tot això que estàvem sentint, aquestes paraules, que al final...
Al final es tracta de ser respectuosos, no?, entre les persones i ja està, i de reconèixer l'altre, però és que des del respecte més bàsic, no sé, no?
I creieu que potser faria falta que aquests personatges de ficció que tu deies abans, si no els veus, és com si no existís, que hi siguin, però que aquesta necessitat sigui una particularitat més d'aquella persona. O sigui, igual que podem tenir algú que és vegetarià i la pel·lícula no va sobre la seva opció
sí.
personal, no? Que sigui una característica més. Això seria ja anar un pas més enllà, no? Que estigui allà, que es pugui veure, però que l'argument de la pel·lícula sigui un altre.
És que aquesta és la realitat.
Sí.
És que el que veuríem seria la realitat. No són diferents per tenir una discapacitat intel·lectual. I això connota o ha de tenir una connotació. El que dius tu, jo tinc discapacitat intel·lectual, tu ets calb,
sí.
l'altre és vegetarià, i què? Llavors, clar, poder-ho visibilitzar i normalitzar...
Sí, que dintre de qualsevol història poguéssim trobar això, no? Aquesta diversitat de perfils i de persones.
Doncs un dels protagonistes de la pel·lícula Campeones és en Jesús Vidal, que va guanyar el Goya a millor actor revelació el 2018 per la seva interpretació a la pel·lícula. I anem a escoltar un fragment del discurs que va fer en Jesús Vidal quan va rebre el guardó.
Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza... tres palabras, inclusión, diversidad, visibilidad, ¡qué emoción! ¡Muchísimas gracias!
Aquestes tres paraules, que poderoses, no? Inclusió, diversitat, visibilitat. Creieu que encara queda feina per fer? Està clar que hem millorat, eh?
Sí. Però jo crec que queda molta feina per fer, no? Si ens posem als centres ordinaris, doncs començant per les condicions de ràtio, és que una cosa tan simple, no?, com això, flexibilitat, jo insisteixo, no?, en el sistema és molt rígid, doncs poder flexibilitzar ràtio, normalitzar, visibilitzar, compartir experiències, no podem estimar l'altre si no el coneixem, si no l'entenem, si no el tenim al costat. Bueno, jo crec que caminar cap aquí... com a professors també, no? Eines per fer front a tota aquesta diversitat i aquesta realitat.
I ara que diu ràtio, no hem parlat del professorat, crec que li haurem de dedicar un altre programa, aquest professorat que acompanya aquest alumnat amb aquestes necessitats que tu deies, Eduard, en el vostre centre, la ràtio és de 12, sempre dos professors a l'aula, segur, però quan anem a un centre ordinari, això és estrany que passi i moltes vegades no, es veuen sobrepassats. No poden fer la seva feina en condicions.
Bueno, és que més enllà d'aquests casos amb necessitats específiques de suport, no, tenim una diversitat pues, de persones molt gran, no? La societat també pues, va com va i les casuístiques que tenim a les aules són molt diferents. Això requereix pues, d'una renovació constant, d'unes condicions que ara mateix amb 30 persones a l'aula doncs, potser també cal revisar, no? Pues, el que parlàvem, aquests són els reptes de futur una mica, no? Per poder arribar a tothom i a tothom com es mereix, no? Al final, aquests alumnes que tenen el suport intensiu de la CIE i en el nostre cas, estem allà per ells, no? I estan bueno, molt acompanyats, però bueno, la realitat és que la diversitat som tots, no? I hem d'anar per aquí.
De la teoria a la pràctica.
Anem a conèixer l'experiència d'un altre centre on tot l'alumnat té necessitats educatives específiques. Per això saludem a la Montse Santiago, directora del FEP Nostra Senyora de Montserrat. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Vosaltres dieu que sou una escola inclusiva. Fa un moment parlàvem d'això, d'inclusió, de diversitat, de visibilitat. Què diferencia un centre inclusiu d'un que no ho és?
Bé, hi ha hagut molta polèmica els darrers anys amb els centres d'educació especial i el com ens consideràvem dins d'aquest sistema d'educació inclusiva. S'acostuma a dir que l'educació inclusiva és aquella que dona resposta a les característiques i necessitats de cadascun dels alumnes. Doncs hi ha alumnes que necessiten, per exemple, una escola més petita, o amb grups i ràtios més petits, o amb un suport terapèutic concret, com bé un logopeda, un psicòleg, un fisioterapeuta, que doni resposta a aquestes necessitats que en parlàvem, no? Tant acadèmiques com personals com emocionals. Per tant, qualsevol escola que es pugui considerar inclusiva és aquesta que analitza les necessitats i capacitats dels seus alumnes i busca la seva resposta. Nosaltres ens encarreguem d'aquests alumnes del sistema educatiu que presenten més complexitat en les seves capacitats i en les seves necessitats i donem resposta a aquestes necessitats. Llavors, nosaltres també som una escola inclusiva.
Perquè quin és el perfil de l'alumnat del vostre centre, Montse?
Nosaltres atenem alumnes des dels 3 anys fins als 21, és a dir, acompanyem tot el recorregut educatiu dels nostres alumnes. És veritat que el perfil és diferent segons l'etapa. Quan som més petitets, tenim alumnes doncs, amb trastorns o dificultats que demanen més intensitat de suport, és a dir, doncs, trastorns de l'espectre autista o discapacitats més severes. Quan som més grans i sobretot en la postobligatòria, hi ha més diversitat perquè continuem acompanyant aquests alumnes més afectats que tenim, però també incorporem alumnes que han pogut participar de mesures de suport dins de les escoles ordinàries amb més o menys èxit, però que un cop arriba una mica més d'exigència curricular, necessiten participar d'una escola d'educació especial que orienti una mica millor el seu futur acadèmic i professional.
Avui el títol del programa o l'excusa d'aquesta conversa que estem gairebé a punt d'acabar és què passa després de l'ESO amb aquest alumnat que necessita aquest suport especial. Pensant, per tant, sobretot en aquesta etapa, la de l'adolescència, i com en aquesta etapa la importància dels iguals, els ajuda especialment veure l'alumnat que amb els seus companys segurament comparteixen preocupacions, reptes, anhels, malgrat la diversitat, que tenim clar que tothom és diferent i potser té objectius diferents.
Home, jo crec que com a pares i com a sistema educatiu, quan es fan propostes educatives pels nois és molt important pensar en el futur i tot allò que necessiten per formar-se, per poder afrontar-lo, i que això és un argument que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de triar una opció educativa. Però sovint no es té tant en compte altres dimensions, com són les inquietuds, les relacions socials, les expectatives, les emocions. I tots els nois tenen dret a l'educació, però també tenen dret a tenir amics, a fer plans al sortir a l'escola, a compartir hobbies, a compartir bromes, fins i tot, per què no, a enamorar-se, a tenir parella, a somiar un futur com a adults. I això és difícil si el que tens al costat és molt diferent de com ets tu. Si es presenta al món d'una manera diferent, si entén el món d'una manera diferent, això és complicat. Llavors, quan troben un altre al costat que veu les coses una mica de la seva manera i des del seu punt de vista, són molt més feliços, com ho som tots, en realitat.
Montse, no estàs veient la cara de l'Eduard i la Laura, que estan aquí a l'estudi, però van fent que sí, i ara l'Eduard feia com que se'ls obren els ulls, no?, de cop, quan veuen aquestes altres realitats tan similars a la seva.
Sí, sí, és que realment estan en aquest... quan arriben a juntar-se tot ells, compartir uns estudis, això, sí, està molt bé, però es troben entre iguals i molts descobreixen, ostres, és que tampoc era tan raro, ostres, és que... I comencen a crear-se unes dinàmiques, els veus que són, bueno, que són feliços, els pares t'ho diuen, queden, surten... Feia gràcia perquè deia els nòvios, les nòvies, parelles...
Enamorar-se, no?
Doncs, és que clar, és que a nosaltres ens fan moltes parelletes, que després trenca, que no, però com qualsevol altra. Llavors, als pares acabes fent les tutories de final de curs o de final d'estudis, i a part del que hagin après, ostres, que l'hem vist feliç, s'ha sentit entre iguals, quedava, sortia, els caps de setmana quedaven, i potser anaven a berenar o anaven a veure una pel·lícula. I, bueno, aquesta normalitat... Bueno, és que estic totalment d'acord, és que és així.
Que bé. Montse Santiago, directora del FEB Nostra Senyora Montserrat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
Eduard, que no t'ho creies, que ja acabem. És que ja acabem.
Sí, ha passat molt ràpid.
Clar. Jo crec que jo acabo amb la sensació que falten molts programes com aquest, que anem de parlar molt i que vosaltres, perquè esteu habituats i és el vostre dia i esteu avesats a aquesta realitat, però per qui no és tan habitual i no està tan en contacte, moltes de les coses que heu dit potser te les pots imaginar, però les sents per primera vegada, no? O dius, ah, clar, és que és veritat, és que és tan evident això que esteu dient. Fem un altre programa, que us sembla?
I tant,
les vegades que vulguis.
Doncs Eduard Herrera i Laura Díaz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Se Salen, del Langui, dedicada als esportistes paralímpics dels Jocs de Rio del 2016. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent, que gaudiu moltíssim del cap de setmana, i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
Se Salen. Sí, se salen. Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen, casualidades no valen aquí. No. Quizá por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Nada comparable lo que ves en una paralimpiada, motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas. Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfrute de que más de una medalla o un puesto se dispute. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Ellos ya han demostrado de lo que son capaces, ahora nos toca a nosotros levantar la voz, ya sea en la grada o en la calle o frente al televisor. Implicarse en el esfuerzo, el papel de la afición es tan importante. Haced que resalte constantemente el se salen y que no queden silenciados, desde el primero hasta el último de los aficionados. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí.
Y a todos los deportistas que nos representarán en estos juegos, se salen en el deporte
y en el día a día. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen.